Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Coneixes els autèntics beneficis de la fruita, carn o peix? Qui no li haig de fer servir? Què aporten les verdures a l'organisme? Els dijous a les 11:20, La Cuina Sana. Un programa divertit, fresc i desenfadat. Amb el doctor Ros, director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i la nutricionista Valèria Iglesias. Un espai amb receptes casolanes de casa nostra de la mà de la Magda i l'Agustina. Tot plegat per saber-ne molt més de la cuina. La Cuina Sana. Els dijous a l'hora L. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'Hora L. L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:22 minuts. Seguim avançant al magazín de L'Hora L. Doctor Ros, què tal? Molt bones.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Hola de nou. Altre cop a La Cuina Sana, com cada 15 dies. Al magazín de L'Hora L. Ja tornem a ser amb els mitjans de casa nostra, i ara que, a més, arriba a Setmana Santa i tot plegat,
és
doncs,
una època, com totes les èpoques de l'any, tenen les seves característiques especials a nivell gastronòmic, però aquesta, en tot cas, en té aquesta una també. Mica més especial. Sí.
Molt bé, doncs saludem ja a la Magda, a l'Agustina i a la Valèria. Què tal? Molt bones a les tres.
Bon dia.
Com anem? Tot bé?
Molt bé.
Què ens porteu preparat avui?
Pues bueno, avui portem bunyols de Quaresma i després la cassoleta de Setmana Santa.
Sí, perquè
tal com comentàvem, sí. Efectivament, la cuina d'aquesta època de l'any, doncs jo crec que ve mediatitzada bàsicament per aquella penetració que la cultura catòlica, la cultura cristiana té en la nostra, en la nostra societat, no? L'època aquesta de Quaresma, que s'acaba amb la Setmana Santa, doncs culturalment és una època que totes les cultures les tenen, però la nostra està lligada a aquesta època de l'any. Doncs totes les cultures tenen una època de juni, de depuració, d'arrepentiment, i la cuina acompanya amb això, perquè en la cultura cristiana aquest sacrifici habitualment va lligat a la no presència de la carn en la dieta, no?
Sí.
Segurament per altres connotacions també lligades en la carn, que no entrarem ara a discutir aquí, perquè es parla de dejuni i abstinència. Per tant, però parlarem del dejuni, no? I, si em permeteu també el comentari, doncs en els evangelis, en l'evangeli de Sant Mateu, Sant Mateu ens diu que no per fer dejuni hem d'estar tristos i tenir mala cara.
No.
Vull dir que ja d'alguna manera es deia, escolta, es pot fer dejuni i es pot menjar bé, no? I la cuina d'aquesta època, doncs, bàsicament va lligada a lo que deia ara la Magda de l'Agustina, és a dir, a guisos, a més guisos potents, perquè moltes vegades aquesta època coincideix també en una època de l'any de fred, encara, no?
I llavors, sempre
va lligada a guisos potents, amb moltes llegums, molta patata i el peix. I el peix, bàsicament, el bacallar. I l'ou, perquè la manera d'aportar proteïnes també en aquests guisos és a través de l'ou.
Sí, la Valèria, gran defensora de l'ou, eh?
És molt acompanyat de l'ou.
Però, i per acabar ja també, però jo crec que si han de parlar de la cuina de Setmana Santa i de la cultura, i han de parlar de la cultura del nostre país, jo crec que han de parlar de la mona.
Indiscutible. Eh? Sí, també.
Han de parlar de la mona, que és...
Com o no?
La mona que ens quedi.
Que jo diria que és el tret diferencial de la gastronomia de la Setmana Santa.
Sí.
És l'acabament, ja. L'acabament de Setmana Santa.
I, per tant, tot i que, o millor ho toquem de manera marginal, jo crec que aquí l'homenatge més gran que hi puguem fer a la mona, que és el que toca.
És un gran contratemps, la mona, per a l'operació en biquini, eh? A més.
Sí.
Sí, és un gran contratemps.
Sí, però com que la mona va adreçada als nens, i els nens habitualment no fan operació en biquini, doncs estem això.
I nosaltres us acompanyem els nens.
Doncs anem a la cuina, que és el que interessa,
bueno,
no?
Pues comencem.
Però on comencem?
Pues com vulgui vostè, farem la cassoleta.
Pues vinga, sí, comencem per la cassoleta, que és el primer plat.
Primer s'agafen i es fan unes mandonguilles de bacallà. Se solen fer igual que les mandonguilles que fem de carn. Pues poses en un puesto, lo bacallà, que ja ja està ben dessaladet, i agafes amb les tisores i el talles ben talladet, mm, perquè no et quedi així molt estirós. I després hi posem l'all i julivert, i posem l'ou, i posem una llesqueta de pa, si pot ser més crosteta, sucada en llet. I això ben debatut, ben debatudet. I es fa una pasteta com quan fem les de car, igual. Després agafes, fas la piloteta a mida de que cadascú com vulgui, la passes per la farina i es fregeix una mica. Després amb una cassoleta, cassoleta o més gran, això pel tamany que es faci, no? Pues ja tenim preparat allí, pues ja tenim una miqueta de ceba ratlladeta, també posem una miqueta d'all i julivert, bueno, l'oli d'oliva nostra, que no, que faci falta. I una miqueta de tomàquet. Tomàquet no gaire, perquè la tomàquet desmereix molt els guisats, perquè fa més aviat una miqueta com a groseta, la tomàquet. Només una miqueta allò per donar-li un altre sentider.
Però picadeta o ratlladeta?
Sí, ratlladeta, ratlladeta. Sí, ratlladeta, vale.
Un toc.
Sí, un toc. Pues bueno, després resulta que hi posen allà les matronquilles. Però ja tenim una miqueta de caldo, i si no tenim pastilletes d'estes de que venen ara, que jo també en tinc, de peix i de carn. Això és una pastilleta d'estes de peix. I poses allí. I després ja tens preparada, doncs se pot acompanyar amb carxofa, amb pèsols, amb molta cosa. La carxofa jo també agafo, la faig a tallets, a dallets. Una carxofa, si no gaire grossa, quatre. I també la passo una miqueta frigideta, perquè sí queda més, més bona, perquè si no queda com a bullideta, si la poses de cop allí. I allò, doncs, bueno, hi pots posar xampinyons, mil coses, i pots acompanyar. I allí, clar, com que hi ha la farina de la pilota que han fet del bacallà, doncs ja queda una salseta una miqueta específica.
Més lligada, no?
I si no, una miqueta de farina. Això tens una miqueta, les cuineres, les de la cuina, una miqueta de picardia. Doncs, bueno, i després, a última hora, tenim ous bullits, que els tenim pelats i oberts. Però això ja és a última hora. Perquè això ja us diré...
Més per decoratiu, també, no? Perquè tingui un efecte...
Sí. Jo us diré que això posa en 10 minuts de bullir, perquè, clar, el bacallà ja ho veu com és, la carxofa també té seguida es fa. I després, a última hora, se posa els ous així obertes pel damunt. I que faci xup-xup, posa uns 10 minutets o 5 minutets i ja està. Això és millor fet del dia abans que el dia següent.
Ah. Sí, això ho han comentat sempre, no?
Moltes vegades, eh?
Queda més concentradet. Sí. I és una cosa que no es passa. Que queda molt concentrat.
Tots els guisats aquests, sí, sembla... Són
molt
més bons.
Nosaltres, de... pues, fa molts anys ho fem, digues, per Setmana Santa. I des que hi ha un...
Una tradició.
Pots fer bunyols també de bacallà, mil coses. Però des que això ja ho tenim...
Sí, perquè sobre aquesta base, tal com comentaves, això, realment, i tal com deies... pots anar afegint el que vulguis,
que vulgui,
que
sí,
pots fer mil variacions,
pèsols, mil coses hi pots posar,
hasta espàrrecs,
espàrrecs, el que vulguis hi pots posar,
inclús en vez de les pilotetes la vadejo
també, igual, 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 sí, no sí, dona tanta penya, un tall de bacallà, però el bacallà ho fem al forro, és que el fem bé d'una altra, és que és més festa fer una miqueta de mandonguilla així de,
bueno, sí, el fa.
Bueno, però es pot fer totes coses,
no? I que també segurament, que moltes vegades ho comentem, vull dir que aquests guisos també, sobretot de cara als nens, els és difícil de menjar.
I així no se'n donen tant compte.
Si els hi fas més atractiu, d'alguna manera...
Una miqueta més de festa.
Molt bé.
Jo crec que sí, però bueno, això pot fer de qualsevol manera.
Molt bé, molt bé.
I resulta molt bona, de veritat.
Quina gana, tu.
És que tot ho fem tan bo.
Oi, tant. Pots estar als bunyols, que també els ha fet. No han sortit gaire bons. Bueno, bons, bonics.
Els portem, els portem.
Segur que han sortit bons.
Vull dir que aquí sentia olor de ràdio, ja, olor de minuts, perquè, escolta, aquí...
Venen de tu, segur que han sortit bons. És a dir, després ja et posarem nota.
Però, bueno, sí, bons.
Tant que sí.
Ara la Magda... Els bunyols?
Ara vostè, que és els bunyols, mira.
Doncs, clar, jo crec que, tal com n'estan dient, aquest guisat es mereix després un acabar amb un bon postre o algo característic, també.
Sí, el
bueno, això del bunyol, abans del cafè, tres o quatre bunyoles, doncs te sents...
Sempre va.
Molt agraït. Molt bé el bunyol.
Molt bé.
Bueno, depèn també, i recordo ara els panellets que ens va fer la...
Sí, home, és que depèn de l'època.
Depèn del bunyol. Hi ha bunyols i n'hi ha bunyols.
Sí, perquè els panellets també...
La Mària Mona, sí.
Diu que tothom sap fer un bunyol, i és veritat. M'ha sortit un bunyol, no?
Clar, perquè també recordo que la Maria ens parlava del... No recordo exactament la quantitat de calories que tenia el panellet.
Aquest era el doble, eh?
Parlem d'un panellet estàndard, no dels panellets d'Agustí.
Bueno, però és que els panellets són supers, eh? És una cosa molt bona.
Sí. Vinga, doncs anem a pels bunyols.
Som els bunyols. Aquí els tenim apuntats des de la senyora Agustina. Què ho fiquem? Aquí diem els ingredients. Primer. Un gotet d'aigua, un gotet de farina... El gotet d'un quart, no?
Sí, de quart, això és de quart.
Una cullerada de mantequilla, la mantequilla pot ser doncs, mantequilla o flora, el que estigui, no?
Flora, el que sigui,
molt bé, molt bé. Una miqueta de sal i tres ous. Se posa l'aigua a bullir, després Se trau l'aigua del foc, se li posa la mantequilla, una miqueta de la sal i seguidament la farina. I remou tot ben remogut, tot ben remogut. I a continuació se posa un ou d'un en un i ben batut, fins que estigui desfet un, l'altre i l'altre. I a continuació, quan està tota la pasteta feta, seguidament se fregeix amb oli de girassol, perquè a pesar de l'oli d'oliva és el que nosaltres tenim, però l'oli de girassol és amb millor. La reposteria queda una miqueta més sense,
més suau.
I s'agafa, n'hi ha que tenen la màniga pastelera, però nosaltres, com que som de casa, ho fem amb dos culleretes. Sí, agafem una cullera, fem la formeta i la tirem. I després, a continuació, se trauen i a continuació se posen amb el sucre. Jo els fico amb una escorredoreta, sí, que marxa l'oliet, o amb paper d'este de cuina, absorbent, i d'allò. L'altre dia, ara li comptava la senyora Agustina, que vaig veure per la tele, que són truquets que van molt bé, que per cert la Núria mos ho ha dit, que després, quan estan abans de posar el sucre, un xorret d'anís per damunt, unes gotetes d'anís, i després en sucredet. I després, a continuació, també es pot fer rellenets de crema, rellenets de nata o de xocolates. Oh. Vull dir que, bueno,
això ja m'ho
era impossible, eh? Tot això, manos a gustos de cadascú. Però la base principal és la mideta que hem dit nosaltres aquí.
Sí. I jo, el que sí que és important és el que comentàvem de lo de fregir-los en oli de...
Però això
perquè si no, l'oli d'oliva...
És molt agraït en segons quines coses, però a la reposteria queda fort.
Agafa l'oli
aquell gust.
En el guisat és bo, l'oli d'oliva, però en la reposteria... En la reposteria, si fas un poc això, és millor que posis d'oli, puja més.
Sí,
i a més més suau. L'oli d'oliva pues queda més avall. Claro. Bueno, i com que aquí tenim els dos olis que podem triar,
bueno, esperem que tot el que hem dit que ho pugueu fer i que us agradi.
Té bona pinta.
No té molta bona pinta, però bueno,
ja hi posarem una altra bona pinta.
Valeria, hoy havia... Valeria, hoy había algo que ligaba de alguna manera
las dos preparaciones
que aparecían las dos y era un producto del que no habíamos hablado, que no recordaría hasta ahora, que es del huevo, ¿no? Uh-huh. Huevo que muchas veces... El huevo tiene mala fama, general, ¿no?
Sí,
y no ha de ser así, ¿no?
¿Y por qué?
Ha tenido por muchos años muy mala fama por el aumento del colesterol, supuestamente porque como el huevo contiene mucho colesterol, uh-huh, en un tiempo se pensaba que era el responsable del aumento de colesterol en sangre. Pero con los años se ha ido viendo que esto no es tan así y que al colesterol sanguíneo no influye tanto el colesterol que consumimos, sino la grasa saturada y la grasa trans,
ajá,
que está presente en otros alimentos. El huevo tiene un perfil de grasas que es muy beneficioso para el aparato cardiovascular, ya que tiene dentro... Un huevo solo aporta 5 gramos de grasa, de las cuales el 65% son poliinsaturadas. Aporta ácido graso oleico, como el aceite de oliva, y es un alimento muy rico en fosfolípidos y colina, que también es muy beneficioso para la fabricación de membranas, ajá, para el aparato cardiovascular. Lo que pasa es que durante muchos años ha tenido muy mala fama y esto cuesta a veces que la gente...
Cambiar el hábito y no únicamente la gente en general, es que incluso los profesionales de la salud
a veces,
no hemos cambiado el chip, uh-huh, y seguimos instalados muchas veces...
Sí, un huevo a la semana o dos, cuando el responsable del aumento de colesterol en sangre, normalmente, bueno, la predisposición genética primero... Y con respecto a la alimentación, son las grasas saturadas que están presentes en chorizo, fuet, carne...
Muy bien.
Claro.
Sí.
O las grasas trans. Muchas veces no se presta atención a las patatas de bolsa que se comen día a día. Sí, hay gente que las pone como acompañamiento en las comidas. Y esa sí que es grasa mala. El huevo, tranquilamente, si hacemos seguimos una dieta saludable... entre 3 y 4 veces a la semana se puede incluir. Y a los niños hasta diariamente. ¿Cómo era antes?
La gente antes
consumía huevos a diario.
¿Y de qué manera es mejor tomar el huevo?
Es mejor cocido, hervido.
Hervido.
No, siempre, siempre cocido. Nunca crudo, esto que a veces... Ya. Sí, pero hay... En muchas publicidades o películas que se veía que los deportistas comían el huevo crudo.
Sí, crudo.
Crudo no se aprovechan tanto las proteínas porque son menos digeribles y además contienen un antinutriente que es la avidina, que impide la absorción de la vitamina biotina que, ajá, tiene el huevo. Ajá. Entonces siempre cocido y además evitamos riesgos microbiológicos.
Ah, muy bien.
Duro es como es más fácil de digerir porque no le añadimos grasa. Pero también en una tortilla francesa huevo frito ocasionalmente.
Es que los ous te ayuden molt. Tienes huevos y patatas y
hay comida.
Sí, una tortilla, sí. Es veritat.
Y lo bueno es que las proteínas del huevo son muy completas. El perfil de aminoácidos esenciales que tienen es muy aprovechable por el organismo. Del valor biológico, el valor biológico de la proteína del huevo es del 94 con un estándar de 100 comparado.
O sea que es extremadamente alto, ¿no? Es extremadamente alto.
Tranquilamente, personas que no les guste mucho la carne pueden consumir más huevo y estarán cubriendo sus proteínas ampliamente. Con respecto a las grasas, bueno, ya dije que aportan grasas poliinsaturadas, pero también aportan omega 3. Dentro de las poliinsaturadas también aportan de cadena larga.
Valeria, estos huevos que ahora encontramos en los lineales del supermercado están enriquecidos en omega 3 y tal, porque ahora curiosamente ir a comprar huevos resulta complicado.
No sabes cuál escoger.
O sea, yo recuerdo de pequeño que te solo elegías entre el blanco y el moreno.
Muy bien.
Sí. Después ya metieron las tallas como en como en la ropa. Ya comprabas huevos S, M, L y XL. Y ahora resulta que además los compras con omega 3, con no sé qué y tal. Entonces, claro, ahora ir a comprar huevos es casi como ir a comprar
yogures. Es un mal de cabeza.
Que puedes pasar una tarde en el lineal del supermercado
viendo qué huevos coger.
Entretenido, y al final te llevas los de siempre. Sí.
Bueno, con respecto al color del huevo, con respecto al color, antes se pensaba que los de
morenos eran más buenos,
son más nutritivos, y no es así.
No
es que depende,
¿no?
Depende de la raza de la gallina, son blancos o son...
Si son rubias, rubias.
Eso es igual, ¿no? Es indiferente. Sí,
pero pasa que también hay una tendencia a pensar que los que son de color son más nutritivos. Y con respecto a la variación de nutrientes, esto depende de la alimentación de las gallinas. A veces se le enriquece el pienso con omega 3. Y por eso los huevos son más enriquecidos en omega 3.
Bueno, en todo caso,
pero si compramos los huevos tradicionales
y obtener los omega 3 del pescado y que es de donde hay que obtenerlo.
No es necesario ser tan minucioso.
Que no se coma el pescado la gallina, sino que nos lo comamos nosotros.
Y aportan gran cantidad de vitaminas y minerales, entre las que podemos destacar la vitamina A, B1, B2, B3. Y dentro de los minerales, el fósforo, selenio, hierro, a pesar de que el hierro no está muy biodisponible, se absorbe mucho mejor el hierro en la carne que en el huevo, pero bueno, como fuente de hierro también la podemos considerar, fuente de yodo y de zinc. Y fuente también de antioxidantes, ya que contiene luteína y zeaxantina, que son unos carotenoides, que son los que le dan el color a la yema, y que tienen funciones antioxidantes. Y se ha visto que son muy buenos para evitar la degeneración macular y lo que sea, para la protección de la visión. Por todos los beneficios del huevo, se ha comenzado a incluir dentro de la categoría de alimentos funcionales. Que es decir, que aportan beneficios a la salud que van más allá de lo asociado a los nutrientes en sí que aportan. Así que no nos tenemos que olvidar del huevo. Entre 3 y 4 veces a la semana se puede consumir dentro de una dieta saludable, ¿no? Que no se coma consuma mucha grasa saturada. Y hasta en casos de hipercolesterolemia, hasta 3 veces a la semana se puede incluir si cuidamos el consumo de grasa saturada. Sobre todo los quesos, que hay muy poca conciencia de la cantidad de grasa saturada que aportan los quesos. La grasa láctea es la que es más hipercolesterolemiante.
Ya hablaremos un día de los quesos.
Están muy buenos, son riquísimos.
Y en otros nos encanta el formatge.
Pues ya hablaremos un día parlem del formatge, si us sembla. Perquè on te deixa aquí ja?
Creo que que després de la regeneració aquesta que acabem de fer de l'ou, podem passar ja una Setmana Santa menjant ou.
Molt bé, en 15 dies hi tornem. Sí, què ens portes aquí, ràpidament,
sí,
Agustina?
Sí, que va ser més aviat l'ou o la gallina.
A veure, què és això? Bunyols. Són els bunyols.
Els bunyols que ha portat.
Sí, però ja us ho dic, que no m'han sortit com és, però són molt bons.
Home, tenen molt bona pinta, Tenen molt bona pinta.
Tenen bona pinta.
De moment molt bé.
Bé, doncs, nosaltres ens anem a menjar-los mentre està. Que vagi bé, adeu.
Adeu, adeu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.